El Consell de Ministres ha aprovat, ja va aprovar durant aquesta setmana, el projecte de llei de mobilitat sostenible que permet per primera vegada que els ajuntaments estableixin peatges en zones de baixes emissions dels seus municipis amb un objectiu: reduir la contaminació. És a dir, si posem un peatge, teòricament hi ha una desincentivació d'utilització del cotxe i baixa la contaminació i l'utilització del cotxe. Això està funcionant a grans ciutats com, per exemple, a Londres. El centre de Londres està funcionant una cosa així. Però funcionaria, per exemple, a una gran ciutat com Barcelona? Tenim al telèfon el senyor Cristian Bardagí, que és director de mobilitat del RAC, per veure la seva opinió. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Funcionaria un peatge a Barcelona amb l'objectiu de reduir la contaminació?
Doncs la realitat és que ja està funcionant, no? Aquest peatge de congestió que tu comentes és, no?, una certa restricció a la circulació de vehicles, en aquest cas, a motiu de la seva qualificació ambiental, és a dir, de l'etiqueta del distintiu ambiental. I això a les DTB rondes, a les noves agències de les rondes, ja està passant, no? Els vehicles sense distintiu no poden circular, a menys que, no?, sí que poden demanar unes certes exempcions anuals, un número determinat d'exempcions, fins a 24, pagant. Doncs això ja està passant. I si això funciona, doncs depèn, no? Depèn de com es faci. L'exemple de Londres, que hi ha al principi, sí, allà es barregen dues coses. Hi ha una taxa per congestió, hi ha una congestió en charge, i després hi ha unes baixes emissions, no? Una low emission zones, que ara l'han sofisticat i han fet una ULEZ, una ultra low emission zone. Vull que això són capes successives que s'ha d'anar veient, i les experiències d'un context no són directament traslladables a
altres ciutats. Altres. Que una cosa és Londres, una altra cosa és Barcelona. Cada ciutat possiblement té el seu què, no?, el seu tarannà. En aquest cas, clar, és cert que les etiquetes de baixes emissions s'estan aplicant a Barcelona, tot això, però la congestió continua, és a dir, l'objectiu possiblement també d'incentivar l'ús del transport públic en detriment del cotxe o de la bici, per exemple, això sí que no acaba de funcionar. És una evidència,
exacte,
bàsicament, això és molt evident.
Exacte. Les noves emissions, per què ha servit? Ha servit per reduir la contaminació local, singularment els òxids de nitrogen, no? Per dues dades concretes. El 2023, per primera vegada, totes les estacions de mesura de la xarxa de vigilància de la qualitat ambiental han donat valors per sota del llindar que mana la Comissió Europea. Són 40, però no, la pitjor estava 35, la de l'Eixample. Per tant, si hi havia un problema de contaminació, perquè estan per damunt d'aquests límits legals, doncs ara a la ciutat de Barcelona això ja no passa. I això no passa, així, ha deixat de passar sense necessitat d'afegir més fiscalitat. Havia passat amb les mesures implantades que no porten un pagament directe. I l'altra dada és, durant el 2023, el parc circulant, és a dir, els vehicles que realment circulen, i ara que hi ha moltes cames instal·lades, això és fàcil de... Bueno, es pot fer, no és que sigui fàcil de fer, però es pot fer. Quins cotxes són els que circulen, les mateixes, quines etiquetes, doncs per primera vegada el nombre de vehicles eco, amb etiqueta eco, ha superat el nombre de vehicles amb etiqueta B. Això no havia passat, però bueno, els vehicles de etiqueta B també cada vegada són més antics, i això porta, no?, una certa renovació, per motius vegetatius, per l'edat del parc circulant. I això està passant, i són bones notícies que van en la bona direcció de reduir la contaminació. I en això les noves emissions sí que són molt eficaces en reduir la contaminació. Però, clar, si tu un vehicle sense etiqueta el canvies per un vehicle eco, el vehicle ja és igual. I, per tant, les noves emissions, el que no són efectives són per les congestions. I les congestions, doncs, bueno, s'han d'abordar d'una altra manera, no? Mm. És l'apel·lació al transport públic, i és evident, no? Perquè una persona que en un moment determinat es desplaça o resol la seva mobilitat quotidiana amb vehicle privat, perquè es passi el transport públic, ha de tenir una oferta competitiva de transport públic. I aquí és on som, no? En un moment de forta expansió de les xarxes d'infraestructures, no? Singularment el pla de Rodalies, però la connexió del tram central de la línia 9 del metro Barcelona, que té una clara vocació metropolitana perquè connecta amb les dues antenes, no? Del Baix Llobregat i del Barcelonès Nord, i també podem posar al mateix sac la connexió de les dues línies de Ferrocarrils de la Generalitat, el tram Espanya-Gràcia, no? Entre la plaça Espanya i la plaça de la Placídia, que també connectarà això del Baix Llobregat al corredor del Vallès. Si això està en marxa, és només un moment diríem, perquè això avanci, perquè això s'acabi, abans de pensar en complicar més, no? En
la situació.
Els costos generals de la multa.
Clar, perquè bàsicament qui agafa el cotxe per anar a Barcelona és gent de la corona metropolitana o de fora de Barcelona. Els barcelonins habitualment agafen bus o metro, que és molt més ràpid i eficaç.
Sí, sí, sí. I en això, doncs mira, una novetat també de l'Ajuntament de Barcelona és que han publicat un nou portal de dades i recullen d'aquestes dades noves, dades de mobilitat quotidiana, no? Fan certs càlculs i a partir de tot el núvol de dades disponible, i l'Ajuntament publica que hi ha al voltant d'1.680.000 desplaçaments quotidians amb vehicle privat a la ciutat de Barcelona, 1.660, no? I dels quals, bueno, una mica més de la meitat són de connexió metropolitana. Dins de la ciutat, el vehicle privat suposa al voltant del 10%, per dir-ho només rodons. Però en aquesta connexió, els desplaçaments en cotxe són més del 40%. Bueno, quan més del 40% de la gent que necessita fer mobilitat en una determinada relació d'entrada i sortida a Barcelona ho fa en vehicle privat, és perquè les alternatives no són
bones.
Competitives.
No són gaire competitives.
Les alternatives, que tu deies, incentiven, no?, que en positiu, no?, que el transport públic millori la seva competitivitat i no reduint el benestar dels conductors de vehicle privat. Es tracta que tots anem millor, no que tots anem pitjor, i com que no hi ha cap millor alternativa, que és amb la menys dolenta. No? Es tracta de bastir alternatives en positiu.
No sé si en un futur s'aconseguirà controlar aquestes congestions, perquè jo penso que aquests dies em fent peatonals, carrers, tot l'objectiu era bàsicament desincentivar l'ús del cotxe, però sembla que això no acaba de funcionar perquè, a part del transport públic, la gent continua buscant cotxe per molta congestió que hi hagi. Vull dir, ha de ser molt poc competitiu el transport públic fora de Barcelona.
Això pot ser part de l'explicació, i l'altra explicació és que no, les mobilitats necessàries les resols amb el mitjà que te'ls permet fer.
Clar.
No totes les mobilitats són de punt a punt, ni cada dia de la setmana de la mateixa manera, ni sempre vas sol i lleuger equipatge, i aleshores, de vegades, no, o moltes vegades, o hi ha gent que necessita resoldre en vehicle privat. I negar que hi ha una mobilitat necessària en vehicle privat, doncs és negar la realitat del problema, i per tant no és abordar realistament la solució. El que es tracta és de veure, no?, quina part del pastís de la mobilitat realment té sentit mantenir en vehicle privat i, no, i dotar-lo de les condicions perquè sigui eficient. Evidentment, gestionar-ho a través de la congestió, doncs és una mala solució per tothom, no?, pels usuaris, per la contaminació, per les hores perdudes entre tots plegats. I l'alternativa hauria de ser això, no? Estic en bones alternatives de transport públic i al mateix temps garantir les condicions perquè la circulació amb vehicle privat es pugui mantenir amb fluïdesa, amb la dimensió que es consideri, però amb fluïdesa.
Doncs, senyor Cristian Verdagí, director de mobilitat del RAC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests minuts que ens has dedicat, molt amable.
A vosaltres, fins aviat.